Només cal veure la indignació de Joan Tardà, que mai s'havia regirat així contra la direcció del seu partit.
Clar, però ja no veig, tu et veus, ara Esquerra votant sí. Ho dic per
no,
votant sí,
no,
dit.
Ah, val. S'abstindrà. S'abstindrà i utilitzaran un altre cop els recursos de l'arrel política. És a dir, què és el que demana Joan Tardà? Que es derogui l'amnistia de 1977, que és la que impedeix que es pugui extradir, per exemple, com a cas més paradigmàtic, a l'exministre Rodolfo Martín Villa. I això és una cosa que no passarà, perquè el fonament bàsic del règim que vivim és l'amnistia del 77. Si tu carregues aquest fonament, tindria un efecte desestabilitzador sobre tot l'entramat de l'Estat, que seria demolidor. I per això, en el fons, és perquè és dir, qualsevol cosa que sigui retocar un relat que es va tancar dient què hem fet la transició, què bons que som, tota Europa ens mira, com hem passat d'un règim dictatorial a una democràcia sense el vessament d'una gota de sang, tot el que sigui posar en qüestió aquest relat que es va instal·lar en els anys 80, l'època de Felipe González, no agrada. No agrada per innecessari, perquè és una qüestió, és allò, no?, de que la gent no menjarà més o menys o no tindrà millors sous o millor qualitat de vida en funció de si s'aprova o no aquesta llei. Llavors és com gastar pólvora amb salves. És innecessari, considera molta gent, reobrir un debat que no porta res.
Veurem el recorregut que tindrà aquesta llei. Esquerra està en l'abstenció. De fet, ja es va abstenir dilluns, és a dir, ara fa una setmana, diguem-ne, en el darrer tràmit, allò perquè anés a ple. Junts també es va abstenir, ara fa una setmana. Avui la Míriam Nogueras ha dit que avui estan més a prop del no que no pas de l'abstenció. I l'argument que ha fet servir la Míriam Nogueras per dir que Junts està més a prop del no que no pas de l'abstenció és exactament el mateix argument que té Joan Tardà pel no. Entre altres qüestions, perquè just ara fa un any va ser quan aquesta llei va quedar empantanegada, perquè va ser quan Joan Tardà li va dir a Carmen Calvo fins aquí hem arribat, diguem-ne, en la negociació d'aquesta llei perquè no ens posarem d'acord justament per la qüestió
perquè és un posat de puresa ideològica. Vull dir, Joan Tardà ha dedicat tota la seva vida com a polític a mantenir-se fidel a uns principis de puresa ideològica. Per exemple, la de no permetre que tots els torturadors del franquisme quedin impunes. Bueno, el seu partit veu que no hi ha opció de modificar aquest estatus i per beneficiar i per lubricar aquesta tornada aquest descongelament de les relacions amb el PSOE, se'n va cap a l'abstenció, i aquí és on xoquen.
Veurem què acabarà passant aquesta setmana. Roger, anaves a dir alguna cosa?
No, simplement, amb aquesta història de la llei de memòria democràtica també s'ha vist el joc d'aliances i per primera vegada jo crec que una pugna interna entre Esquerra i Bildu per ser el soci, diguem, que d'alguna manera apreta i pot aprovar una llei. Per què? Perquè Esquerra i Bildu fins ara mantenien un acord de cooperació parlamentària, diguem, els dos votaven sempre el mateix, que s'ha anat trencant cada vegada més.
Sí, anava a preguntar, vols dir que encara el mantenen, aquest acord?
Jo crec que no, perquè ja Bildu...
De facto no. Si en el cas de la llei de memòria històrica i en l'anterior votació, la de... ara se m'han acabat d'anar del cap. Quina és aquesta última votació? Si la vam estar comentant aquí, Roger, tu m'ajudaràs.
No, sí, jo estic pitjor que tu.
La darrera votació que Bildu va donar-li els vots també al govern espanyol i que Esquerra...
El decret de mesures pal·liatives.
Ah, exacte, de la crisi. Sí, ara veus? Recordeu, si no, jo tinc aquí i ara se m'han acabat d'anar, diguem. Vull dir que no sé si el mantenen o no el mantenen aquest acord, però vaja. I amb la reforma laboral no va passar també, si no recordo malament.
La reforma laboral també.
Jo crec que sí, que la reforma laboral també.
Estava compactat. En aquella ocasió estava...
Sí. Mira, és a dir, no sé si estava pactat o en aquest acord, diguem-ne, van veure clar que votarien diferent. Ho dic perquè en allà es va dir, està pactat, però a partir d'allà, bueno, hem anat votant diferent sempre, diguem-ne.
Bé, però s'asseguren que les lleis vagin sortint.
Això sí.
Home, perquè ens cau lluny, però que aquesta cursa entre EH Bildu i el PNB per ser el millor aconseguidor a Euskadi.
Sí, aquesta és molt interessant, eh?
És molt interessant i és molt divertida veient la tradició històrica d'on prové cadascú.
I això cou molt al PNB.
Home, jo no havia vist mai algú avançar per la dreta i sense intermitents al PNB com està fent Bildu ara.
Sí, i això obre dinàmiques també interessants, perquè s'està parlant aquí a Madrid que podria ser que el PNB, després d'aquesta dinàmica en què el Bildu l'ha avançat i realment s'ha convertit en el soci prioritari del govern espanyol per davant de PNB, que són els eterns conseguidors, podria ser que el PNB en algun moment es plantegés un vot que permetés que Feijó arribés a la presidència, diguem, si es consolida, si es, consolidant aquest trencament, amb el PSOE. Però s'ha de veure també, el PNB té les seves dinàmiques i estic segur que el PNB, un govern de Feijó del qual depengués finalment de Vox, doncs tampoc no estaria disposat a donar-li gratuïtament.
Són pràcticament les 10:06 del matí. No hem aconseguit posar-nos en contacte amb el Tito Álvarez, però està atenent ara els mitjans de comunicació i la Sílvia és amb ell, la Sílvia Muñoz. Escoltem en directe què està explicant el portaveu dels taxistes de Barcelona en aquests moments.
Ahora se demuestra que todo eso era un montaje y que habían algunos hilos que lo estaban moviendo todo por detrás, ¿no? Pues ya lo veis, llegan a Barcelona, provocan al sector del taxi, el sector del taxi responde y al final, después de tantos años, apenas hay alguna condena que certifica que aquellos altercados fueron taxistas, ¿no? Entonces, bueno, da mucha rabia y mucha impotencia a ver que esto sale ahora y que durante años hemos estado denunciándolo. Y bueno, se nos ha tratado de criminales, a mí personalmente me han dicho de todo, la organización que represento, pero lo que más rabia da es que ahora mismo la Autoridad Catalana de la Competencia tenga un expediente sancionador abierto contra Élite Taxi Barcelona y Taxi Project, que son las dos organizaciones que yo represento, y bueno, pues parece mentira, ¿no?, que vamos a ver si después de esto, donde ellos se ha demostrado que provocan altercados para luego denunciarnos y para luego utilizarnos en nuestra contra, pues en el expediente que tenemos abierto, que al final ese expediente lo que dice es exactamente lo mismo, hay vídeos de taxistas, discusiones entre taxistas, y que se nos atribuye todo a nosotros. Y es triste, ¿no?, que una institución que pagamos con nuestros impuestos, como es las agencias de competencia, estén ayudando a una empresa, una multinacional, que precisamente a lo que se dedica es a prácticas anticompetitivas y todas estas estrategias mafiosas que, bueno, pues que ya se ha demostrado, ¿no?, en el mundo entero cómo actúan. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Nosotros, como sabéis, estamos personados en la investigación y en el proceso judicial de la operación Bolov, donde David Madí estuvo trabajando para Uber o estuvo haciendo reuniones con Uber, con la dirección general, con Isidra Gaví, con Damià Calvet, con Pera Padrosa, si no recuerdo mal, que estaba en aquel tiempo, y donde nosotros hemos escuchado, tenemos, porque somos parte y estamos personados. Y yo desde aquí quiero decir que la Generalitat, esto lo digo porque lo he escuchado, se ha mantenido en su sitio y no se ha dejado avasallar ni comprar por esta empresa, ¿no?, por estas presiones. Y se han mantenido ahí en su sitio, que luego nos puede parecer mejor o peor las cosas que han hecho, pero se han mantenido en su sitio y es de ley y hay que ser honestos y reconocerlo. Al contrario, la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es la mejor comercial de Uber en España. Y así están los taxistas de Madrid, que los están asesinando, pero literalmente, con 9.000 VTCs haciendo de taxi, y bueno, todo lo que ya sabemos, ¿no? Esta es la diferencia entre la política de Madrid y la política que hay aquí en Cataluña y en Barcelona. Vamos a estudiar bien todo para emprender, si podemos emprender, si hay hueco para emprender acciones legales, penales, contra responsables de Uber que han estado haciendo todas estas cosas, y si hay algún hueco nos querellaremos, lógicamente vamos a ir a saco a por ellos, pero sin ninguna compasión. Y esta tarde, a las 5 de la tarde, tenemos una reunión de junta directiva de Élite Taxi y para convocar movilizaciones contra la Autoridad Catalana de la Competencia por seguir dando cuartel a estos mafiosos y a organizaciones criminales contra un sector que está lleno de autónomos y que estamos acojonados los representantes legales de estas dos organizaciones estamos acojonados por las sanciones que, no, que nos pueden caer, que son muy cuantiosas y muy serias, ¿no? Detrás del taxi hay familias. Hemos tenido miedo, hemos pasado...
Estem escoltant en directe a Tito Álvarez, el portaveu d'Elite Taxi, fent aquestes valoracions i advertències a partir d'aquesta informació que coneixíem ahir al vespre. Avui la podeu llegir al diari El País. Aquí a Espanya és una investigació internacional. També la cadena de televisió La Sexta se'n feia ressò. A veure, bàsicament el resum seria: Uber decidia començar a operar en un determinat país... I, tot i veure que la legalitat, la legislació d'aquell país no emparava la seva activitat, ells desembarcaven, començaven a operar i a partir d'allà començaven a buscar la manera de tenir contacte amb els polítics responsables d'aquells països per tal d'adaptar-los la legislació i que aquella activitat passés a ser legal. A més, en el cas, per exemple, com havia passat a la ciutat de Barcelona, segons aquesta informació, Uber aprofitava les imatges de protestes de taxistes fent malbé alguns dels seus vehicles o d'enfrontament amb els seus conductors per intentar crear una campanya, per entendre'ns des del punt de vista de l'opinió pública, favorable a que Uber havia d'existir i que els taxistes eren un problema per la manera en com reaccionaven. En aquest sentit, Tito Álvarez feia referència doncs, a algunes de les acusacions que tenen al damunt, perquè l'any 2014 hi va haver una sèrie de manifestacions en les quals, en aquelles protestes, els taxistes doncs, van acabar fent malbé cotxes o encarant-se a conductors d'Uber. També és veritat que ara Tito Álvarez venia a dir que allò estava justificat, jo tampoc tinc molt clar que estigui justificat, diguem-ne, més enllà de Cuba hagués decidit actuar o hagués actuat d'alguna manera. I sempre que passa alguna cosa, el nom de David Madí que va apareixent, i Tito Álvarez ha tret el David Madí enmig de la seva conversa i de la seva explicació i les converses de l'operació Volov.
El 2022 segueix apareixent sempre.
Però vaja, hi ha aquestes, fixa't, somos parte personal y lo hemos escuchado. Ells sí, no tots, van filtrar-se part d'aquelles converses de l'operació Volov, i se suposa que en alguna d'aquelles converses entenc que, me diu algú, hauria de reconèixer que s'estava intentant intercedir, que la Generalitat no cedia. De fet, en el seu dia Uber va marxar i ara tot just està començant a tornar amb 200 vehicles a... 200 vehicles encara no. A veure, algú sorprès amb el que s'ha publicat sobre Uber i la manera d'actuar? Comencem per aquí i després ja anem a buscar la reacció dels taxistes.
És com funcionen, bueno, les grans empreses que venien a dir que l'economia col·laborativa obria un nou món a la gent que estava a l'atur, a la gent que no tenia una professió, que és el que oferien ells, no? Era l'economia col·laborativa, en aquell moment es va veure com era el punt d'inflexió del que es podia fer, no? Parlem d'Airbnb, Uber, grans empreses, grans multinacionals, que arribaven a les ciutats i encara que la legislació no els emparava, hi havien, aprofitaven les escletxes que hi havia legals, perquè hi ha moltes, en aquest sentit anaven per davant i se n'aprofitaven del sistema. Perquè Airbnb s'han aprofitat del sistema, perquè Uber es va aprofitar del sistema, els deien que aquí a Barcelona sí que a l'Ajuntament de Barcelona, en aquest cas, sí que ha mantingut sempre una actitud contrària a aquest tipus de sistema. I es va topar amb l'enfrontament de l'Ajuntament de Barcelona, i això és el que ha evitat que passi el que ha passat a Madrid, on es veuen molts, quasi tot és Uber.
9.000, no? Ara feia referència al titular.
Deixant arraconats completament els taxistes, que era un col·lectiu històric que ha pagat i que continua pagant unes llicències que són desorbitades i que continuen pagant per tenir un taxi.
Jo us he de dir que m'ha sorprès, però potser al revés del que és tota la polèmica. Per què? Perquè al Congrés dels Diputats estem farts de veure gent que són lobistes, que representen empreses i que no acabem de saber ben bé què fan al Congrés dels Diputats, però passegen amunt i avall tot el dia, i que realment aquest tipus d'operacions es fan amb molta més celeritat de la que he vist que en aquestes publicacions ha aconseguit Uber. És a dir, Uber ha tingut problemes perquè eren uns novatos a l'Estat, perquè no sabien com funcionaven les dinàmiques de poder, perquè tot això que ells intentaven, les empreses espanyoles ho fan amb regularitat, sense aixecar cap mena de polseguera al Congrés dels Diputats o reunint-se amb qui s'hagin de reunir o aprofitant el palco del Bernabéu, diguem. I per tant, a mi, quan he llegit les informacions, el que em semblava una mica és que una mica novatos, no, Uber, perquè aquest tipus de coses es fan d'una altra manera i es fan amb molta bestialitat.
Fixa't que aquí, no, que es diu que s'havia intentat arribar, no, a Rajoy, a Montoro, a Fátima Báñez, no, que eren, diguem-ne, president i ministre, i que no es va aconseguir, també es va intentar amb Artur Mas i tampoc se'n van sortir. Clar.
I després el problema que hi ha, bueno, Tito Álvarez s'ha intentat colar com a atacs de falsa bandera els episodis de violència que clarament van protagonitzar els taxistes en una reacció furibunda al que era la modernitat en aquell moment de la nova economia, i el problema de fons que hi ha és que ells han pagat molts diners per unes llicències que realment no es poden comprar ni vendre, perquè són llicències que atorga l'Ajuntament. I amb això han fet un mercat que jo entenc, hi ha gent que s'ha hipotecat de per vida per aconseguir una llicència de taxi, però que el sistema, diguem, està viciat, perquè les llicències aquestes són llicències públiques que atorguen les administracions.
Mm. Xavi, jo crec que és el modus operandi de tot el que es coneix com a nova economia, no? És a dir, una nova economia que es basa en tenir una idea i buscar una expansió rapidíssima i allà no es pugui. Això ho hem vist a Airbnb, ho hem vist amb Glovo, també. I, evidentment, és per fer aquest tipus de creixement necessiten, hi hagi o no, necessiten viure en la desregularització. Llavors, hi ha uns fons econòmics especuladors que aposten molt fort per tot el que és la nova economia i ofeguen de diners a empreses que el seu compte de resultats és deficitària. Sí, que no treuen beneficis de la seva activitat. Treuen beneficis de la promesa que en un futur això regirà el món, diguéssim. I clar, quan tu tens molts diners i tens un marc legal que no se t'ajusta, ho hem vist repetidament, s'intenta influir. Abans parlava de, quan parlava dels conseguidors i feia referència, dic, no ho dic en un sentit espuri. Bueno, ara hauríem arribat ja al més espuri
però el problema és que aquesta manera de funcionar, des d'un punt de vista de les administracions i de nosaltres com a societat, deixa els governs en una situació de franca debilitat, perquè no hi ha ni tan sols... És a dir, han de fer front a una realitat que t'acaba arribant, que ja la... No, perquè al final què hi ha en aquestes converses d'Uber que es flagaren? Escolta'm, jo vull desembarcar a Espanya, primer desembarco, poso en marxa tota la maquinària, tinc, no?, tota la gent de Madrid, Barcelona, fent servir aquest servei, els carrers ja estan tots plens d'aquests cotxes, i aleshores ja ens començarem a preocupar de com fer-ho.
La diferència també és que respecte a altres empreses com Airbnb i Glovo, Uber topa amb un sector diguéssim no només molt organitzat. Recordem que fa 10 o 15 anys es traspassaven llicències de taxi, perquè són números clausos, per valors que podies comprar un pis amb el que invertis en una llicència. Per tant, hi ha moltíssima gent que s'ha hipotecat per moltíssims diners per poder operar, i veuen com en el carrer altres operen com si no hi hagués cap tipus de regulació.
Uh-huh. A passar, feia la referència al Tito Álvarez, Roger, i la Sílvia també deia el que ha passat a Madrid, diguem-ne, no? Que sí que és veritat que quan et mous per la capital espanyola, els vehicles negres, diguem-ne, de matrícula blava...
Sí.
Vaja.
No està ple.
Absolutament farcits, diguem-ne. Eh?
Ara hi ha hagut una polèmica perquè hi ha hagut el festival Mad Cool, en el qual s'està una mica lluny de Madrid i aleshores no hi havia taxis i els Ubers i Cabify's han aprofitat per pujar molt els preus. Per exemple, per anar des del Mad Cool fins a Madrid, al centre de Madrid, cobraven uns 25 euros. Per què? Doncs perquè aprofiten la situació del mercat, en aquell moment hi ha molta demanda, pugen el preu. Però, clar, això forma part d'un sistema liberalitzat. Aquí, a Madrid, no, per exemple, no hi ha horaris comercials, tot el centre, doncs, tothom pot obrir sempre que vulgui. És un altre model de ciutat que jo crec bastant més bèstia, en el sentit que doncs es prima molt l'economia, però es deixen abandonats els ciutadans, i l'exemple és que si tu vas a l'urgència, doncs et trobaràs urgències tancades, i si vas al centre donaran hora per d'aquí 6 mesos. però es permet que l'economia doncs, tiri el llibre del lío i està clar que aquest tipus d'empreses han agradat a la comunitat.
Bueno, és que jo, però fixa't també una qüestió, que jo crec que segurament és la part més fosca o més obscura que hi ha d'aquest tipus d'activitat, no? Que tu deies, aquest tipus de serveis ha agradat a la comunitat de Madrid. El problema és que són un tipus de serveis que quan irrompen amb fort, irrompen, diguem-ne, sempre van a generar un benefici en l'usuari que d'una manera molt ràpida fa que es generi aquesta percepció social que allò ha d'existir, no? És a dir, que és, no em refereixo només a Uber, és a dir, tot el que envolta l'economia col·laborativa, aquesta famosa, diguem-ne, no?
És a dir, que t'estalvies diners.
Ah, exacte. No? Llavors, aquí genera un problema, jo entenc que molt complicat de gestionar, entre els serveis que fins ara estaven prestant unes determinades persones amb unes condicions, i aquí, a més, igual que sigui un hotel, quan parlàvem d'Airbnb, dels taxistes, quan estem parlant d'Uber o de les empreses de repartiment amb els formats dels riders diversos, no?, diguem-ne, que és que t'acaben generant una nova economia, en principi, en base a una presumpta necessitat que la gent té, que fa molt difícil després també per les administracions de moure's-ho, perquè les companyies van molt per davant en la qüestió legal, és a dir, l'administració fa lleis molt lentes i les grans companyies tenen molts advocats per saltar-se les que ja existeixen molt ràpid. No?
Però també existeix un problema moral del propi ciutadà.
No, clar, clar,
jo crec que és un problema ètic que hem de tenir tots. És a dir, necessitem que a les tantes de la nit et portin el dinar a casa o que et portin la compra, que era l'última empresa aquesta que ha tancat, que t'havien de portar la compra des de que tu la demanaves fins que t'arribava, no sé si eren 20 minuts.
Sí, sí.
Necessitem la compra tan ràpid a casa? És una qüestió moral, també. És a dir, quan tu critiques que a Barcelona l'Airbnb ha pujat els preus dels lloguers, que tenen pràctiques que poden ser especulatives, tu quan vas a l'estranger te'n vas a un Airbnb perquè et surt més econòmic? Són qüestions també morals que ens hem de preguntar tots. És a dir, més enllà de les escletxes que utilitzen, més enllà de la legalitat en la que a vegades funcionen, perquè és veritat, van que sempre pel darrere de la legislació actual.
No,
aprofiten aquestes bretxes.
Doncs. Home, està clar que són empreses que detecten una opció. No? Per exemple, saben que hi ha determinada gent que quan viatja no els agrada estar sempre en hotels anònims i que per ubicació o per... No, prefereixo una Airbnb. O que en algun moment tots, ostres, ara quin pal sortir, doncs que ens portin de Globo, ens portin no sé què. Evidentment, és crear, ser convertir un caprici en una necessitat. I aquest és el negoci en el que funciona aquesta gent.
El que passa que aquest caprici, aquesta necessitat, diguem, ja són una realitat. La gent funciona així, el sistema funciona així, i aquí potser el que ha fallat l'administració és fer una regulació, sobretot pel tema dels impostos, perquè aquestes empreses s'han acabat sent un colador d'impostos que se'n van cap a altres països perquè fan una imposició molt baixa. I aquí crec que el govern espanyol sempre ha anat, i el govern espanyol i tots els governs, el govern català també, sempre han anat tard, han arribat tard a aquest tipus de fenòmens, no han sabut estudiar prèviament el que estava passant a altres països i han anat tard, sobretot, a aplicar imposicions de taxes doncs, que facin que d'alguna manera limitin també l'impacte que tenen aquest tipus d'empreses sobre l'economia local.
Veurem la qüestió aquesta d'Uber. Què més sortirà? Normalment, quan aquest tipus d'investigacions periodístiques han començat a sortir, sempre n'hi ha hagut de diverses d'entregues. Tenim, de moment, la primera i aquesta primera reacció, la que hem pogut escoltar per part del Tito Álvarez, el portaveu d'Elite Taxi. Farem una pausa molt breu per la publicitat. El Tito Álvarez està acabant dels mitjans de comunicació i la Sílvia ens explicarà també què és el que ha acabat d'explicar, la Sílvia Muñoz. La Sílvia Angulo la deixarem que plegui la tertúlia aquí, juntament amb el Roger i el Xavi. Que vagi molt bé.
Gràcies.
Bona setmana. Va, fem una pausa per la publicitat i anem cap a l'estació de Sants per saber què més ha dit.
Ràdio Estel. Després de la meva festa em poso de debò amb l'esport.
Quina casualitat! Celebrar el teu aniversari amb les segones rebaixes del Corte Inglés amb fins al 50% de descompte en una selecció de roba, calçat i complements de Nike, Adidas, Puma, Asics...
Y ahora, hasta el 20 de julio, en las segundas rebajas del Corte Inglés, hasta el 50% en marcas de deportes. Todo lo que quieres, por mucho menos.
La obres de Rodalies tindran el seu costat bo. Un que sona molt millor, menys esperes, més confort, més atenció per a tu i major sostenibilitat per a tothom. Transformem Rodalies. Adif, Rodalies de Catalunya, operat per Renfe, Ministeri de Transporte, Mobilitat i Agenda Urbana, Govern d'Espanya.
Jo sóc l'esperança, perquè tot i que em dic Alba, dono esperança als qui l'han perdut.
A Càritas, milers de persones donem el millor de nosaltres mateixos per ajudar els qui més ho necessiten. Som el que donem. Som amor. Càritas.
Fes el teu donatiu a www.caritascatalunya.cat o al Bizum 38031.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Atenció! Tots sabem que a partir del maig comença oficialment l'operació Bikini, però no es tracta només de perdre una mica de pes. Es tracta d'alimentar-se bé i estar sempre saludable. De vegades és bo ajudar el teu cos a eliminar líquids i toxines. Aqualim, de Laboratorios Maen, és una solució 100% natural. Aqualim actua com diurètic i depurador, ajudant el nostre organisme a combatre la retenció de líquids. Demana Aqualim a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Aqualim ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon d'Aqualim. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Tens alguna propietat al centre o la zona alta de Barcelona i la vols vendre o llogar? A Alana Consulting t'expliquem el que cal saber. Què val la teva propietat? Quins documents són necessaris? Com protegir-te legalment? T'ajudem amb tot això i no et cobrem res, perquè només volem que ens coneguis. Alana Consulting, la immobiliària que t'ajuda. Troba'ns a alanaconsulting.com o al 93 487 0343. 93 487 0343.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Tenim pendent aquesta connexió amb la Sílvia per acabar de saber què més ha explicat el portaveu d'Elite Taxi. L'hem pogut escoltar en part en directe. Sílvia, què ha explicat Tito Álvarez?
Bon dia, Pol. El portaveu d'Elite Taxi ha manifestat que estan contents perquè diuen que s'ha evidenciat una demanda que ells porten anys denunciant. Per això assegura que miraran d'emprendre accions legals contra els responsables d'Uber i que no pararan fins que la plataforma marxi de la ciutat. Tito Álvarez també ha demanat a l'Agència Catalana de la Competència que els arxivi l'expedient sancionador al qual s'afronten a multes quantioses de fins a 2 milions d'euros perquè, segons el sector, Uber diu que no creix per pràctiques anticompetitives dels taxistes i boicot. Asseguren que se'ls poden embargar llicències i pisos i sobre les mobilitzacions, Tito Álvarez ha dit que aquesta tarda decidiran què faran finalment, però assegura que no hi haurà una aturada del servei i que serà més bé una mobilització davant de l'Agència Autoritària de la Competència i de la CNMC i serà ben aviat.
Gràcies, Sílvia. Qualsevol novetat en relació amb aquesta qüestió, evidentment l'actualitzem aquí a Ràdio Estel.
Fins ara.
A 10 i 29 minuts ja pràcticament del matí. Mercè Raga, què tal? Bon dia.
Bon dia, Pol
Marçà.
Bon
dilluns, tot bé?
Sí, molt bé, molt bé.
Un bon dilluns o no?
Bon dilluns, t'haig de dir que sí.
Bueno,
perquè
bé.
Tinc una teoria, Pol.
Ah, sí, quina?
Sí, que quan fas alguna activitat ja el divendres, s'allarga encara més el cap de setmana. No us et passa això? Que és que el cap de setmana et dona més de sí.
Sí. Agri, estic d'acord.
Estàs d'acord,
sí,
veus?
Sí,
o sigui, estic contenta.
També.
Perquè l'he aprofitat 100%.
L'Olga bé, també, el cap de setmana?
Molt bé, molt aprofitat, també.
Oh, home, estupendo. Lo bé que anirà la setmana, doncs.
Què, penúltim dilluns?
Penúltim dilluns.
Pol, ho saps prou bé, eh? Abans d'acabar el programa, i clar, no podem marxar sense posar David Bowie amb aquesta gran cançó de Man Who Sold the World. I'm now, not me, I'm now.
original meravellosa, t'haig de dir que crec que avui guanyaré jo, com a mínim. Sé que m'encanta la meva versió, perquè és la que va fer Kurt Cobain.
Home. Perquè és la que molta gent es pensa
sí, que és l'original.
És la veritat, bàsicament.
És que pensava que era l'original. No, eh?
No.
És
de no.
David Bowie.
T'he de dir que tens molts números, el Govallaco.
Ai, no.
És que no sé com fer-ho, això.
Supera-ho.
És que és impossible.
Tira-la.
Bueno, no,
mira.
A veure.
Igual el dia... No sé com dir-t'ho. Mira, et ve de gust escoltar una veu melòdica, femenina, de la cantant Demel. Un tros de cantant, Pol, que versiona així de bé aquest tema de David Bowie?
Sí.
Va, escolta'm. És un altre tema, eh?
Sí, sí.
Però fins aquí, home, però veig que acabés la seva frase,
saps què vull dir?
Home, li ha concedit uns segons, que ja és molt, eh?
Que acabés sí, la frase. Cert. Bon programa,
moltes
eh?
Moltes gràcies.
I bona versió, el Gavallejo.
Moltes
que
gràcies.
Que vagi bé, fins demà a les 8.
Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Ara mateix que passen de 2:15, què tal? Salutacions. Molt bon dia a tothom. Avui és dilluns 11 de juliol d'aquest 2022. És el dia internacional, per cert, si encara no ho sabíeu, de fer un esbós, un dibuix. Sí. I avui també és el sant d'aquí.
Home!
El meu!
De l'Olga!
Moltes felicitats, Olga Vallejo.
Moltes gràcies.
Felicitats. Quina bona cara.
A totes les Olgues. Salutació especial a banda de l'Olga Vallejo. Avui també el saludem a Netflix, que és la primera plataforma de vídeo en incorporar un doblatge en català, realitzat per Televisió, per cert, de Catalunya. De quina pel·lícula es tracta? D'aquesta. Segur que l'heu reconegut a l'instant. Es tracta de Tauró, del 75, del gran geni del cinema Steven Spielberg, que a partir d'avui doncs, ja podeu veure en català. Què et sembla? La veuràs, Olga Vallejo?
No, l'he vist mai.
Au, va!
Però si la música ja...
Mai.
Si es veu molt, és de cartró, eh?
A mi és igual, jo m'espanto.
Això per si la veus ara, no? Clar. Encara veus més sense efectes especials.
Sí. Bueno, potser algun dia si trobo companyia per mirar-la...
Un dia quedem.
Això sí.
I veiem Tauró. Vinga, va. Programa 102 del matí a Ràdio Estel. Iniciem la seva part magazín. Temperatura aquesta hora, Xavi, fora de l'estudi, Arenys, 27 graus.
Ah, ni tan mal, no?
Està bé. Al mar a prop.
T'haig de dir que a les 6 del matí, que jo he sortit al carrer Arenys de Mar, s'estava bé.
S'estava
fresquet.
Fresquet, no? Aquí a l'estudi de Ràdio Estel, l'estudi concretament, estava 25 graus reglamentaris, com sempre. A la producció, en Galdric Pelegrí, al món virtual, a les xarxes socials, ens acompanyen aquestes hores Eva Cervera, Mercè Mondelo i Maria José Mendoza. I a les vies de so, Jordi Carretero i ell, José Matusas.
Al matí, a Ràdio Estel.
Brutal.
Vinga, avui a les 11, què farem? Doncs a un altre punt de vista, volem parlar de l'ecologisme dels boscos. Es poden evitar els incendis forestals? Mireu, dijous passat, ja ho sabeu, es va tancar l'accés a 3 parcs naturals per l'alt risc d'incendi. Estem parlant del parc natural del Montgrí, el del Cap de Creus i el massís de l'Albera. Clar, també es van activar al nivell 3 del Pla Alfa 20 municipis de l'Alt i el Baix Empordà. Déu-n'hi-do. És per això que avui volem conèixer el punt de vista de en Carles Artiaga. Ell és enginyer forestal del Departament d'Acció Climàtica i Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat. I també volem parlar amb la presidenta de l'Associació d'Empresaris de la Fusta de Lleida. Ella és la Montse... Espera, espera, Jorge, que l'anuncio. Montse Burniquel. Vinga, i és dilluns i toca tirar pel dret l'espai jurídic del programa amb els advocats de Digestum Legal, com sempre. Jo no sé si ho sabíeu, de fet ahir va fer un Sense Ficció a TV3 que en parlaven d'això mateix, dels ciberdelictes. Doncs segons l'Agència de Ciberseguretat de casa nostra, només a Catalunya, en 2 anys, del 2019 al 2021, els ciberdelictes han crescut un 230%.
Caram.
Clar, avui amb Ramon Riudor, penalista de Digestum Legal, ens explicarà què cal fer quan som víctimes d'un ciberdelicte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, keep on counting. Vinga, i com és dilluns, dèiem, necessitem doncs passar aquest inici de setmana amb bona música. És per això que la Marina de la Cruz avui ens ajudarà. De fet, ens proposarà temes que esperem que us agradin, perquè segurament, ja us avancem, formaran part de la nostra banda sonora, vulguem o no, Olga Vallejo, d'aquest estiu 2022.
La llista de l'estiu 22.
Perquè les escoltarem per tot arreu. I a la una saludarem avui el coach Carlos Ramon, amb qui parlarem de com podem desconnectar de la rutina de tot l'any durant les vacances. I, com sempre, amb els àngels de les xarxes i el Freqüència Madurada de l'Ejarque, arribarem a 2:45. Per tant, t'animem a passar aquest matí de dilluns amb nosaltres, aquí al matí a Ràdio Estel. Sis minuts ja que passen de 2:45. Comencem la taula de redacció, que, per cert, Olga, jo veig que tu estàs bé.
Sí. Mira, tinc molta energia avui.
Has descansat, cap de
setmana. He dormit molt poc, però estic bé, molt bé.
Que bé. I vosaltres com esteu, per cert, Xavi González?
Jo estic molt envejós de la Olga, perquè jo no tinc aquesta energia.
Bé, és que la Olga és algo que ja li ve de sèrie, hem de dir que...
És caràcter,
sí,
és caràcter.
Hi ha un pocs dies que veuràs a la Olga Vallejo malament.
No, t'haig de dir que m'he pres 2 cacaulats, això sempre ajuda.
Ja està.
És el sucre.
I la Marta Harker?
Bé, molt bé, amb ganes d'escoltar l'Olga.
Sí,
a veure,
no?
Què explica,
va,
clar.
Anem-hi. Notícia que t'hagi tret la sona. Existeix, Olga?
Mira, jo he dormit de meravella, però t'haig de dir que l'últim pensament, des de fa un parell de nits, abans de tancar els ulls,
sí?
Va ser per l'Antonio García Ferreras.
Ah, sí?
Home, el presentador de la Sexta, que té ara aquí un panorama. Potser a ell no li importa en absolut, però a veure si algun despistat s'han filtrat noves gravacions de l'excomissari José Manuel Villarejo, al Digital Crònica Libre, on no queda gaire ben parat el periodista i directiu de la Sexta.
Carai.
La conversa és sobre uns suposats comptes bancaris de Pablo Iglesias a un paradís fiscal que García Ferreras va difondre, tot i dubtar que la informació fos certa. També s'evidencia la bona relació i sintonia entre Villarejo i Ferreras. Tu saps que ets la meva debilitat, humilment, i per tant estic completament entregat a tu,
li
deia Villarejo a Ferreras. S'han fet moltes bromes a la xarxa sobre aquesta conversa i també s'ha mostrat preocupació pel lloc on queda el periodisme després d'aquesta manca de professionalitat. Jo em quedo amb un parell de tuits. Un diu, perdona Xavi, que no et vull treure la secció.
No, però... tot teu.
Però era com una manera de resumir una mica, perquè, clar, si no podríem anar llegint editorials i no acabaríem mai, però un tuit deia, ara mateix el Consell d'Administració de la Sexta hauria d'estar reunit per acordar la destitució d'Antonio García Ferreras en un país normal. Bueno, això. Un altre és... que diu, habrá que esperar a que Neutral verifique los audios entre Ferreras y Villarejo, ¿no? Recordem que Neutral és l'empresa propietat d'Anna Pastor, periodista de la Sexta i parella de Ferreras, dedicada a comprovar la veracitat de la informació. Per la seva banda, la periodista, Anna Pastor, ha tuitat, cualquiera que viera la tele aquellos días sabrá lo que hicimos y lo que no, que una grabación de Villarejo sin contexto demuestre, entre cometas, que la Sexta era parte de la conspiración, es, en mi opinión, injusto, pero vuestras son las conclusiones, que així és com sempre acaba el donar pas abans d'una peça, quan fa l'objectiu, que també diguem que és una creació de Neutral.
Per cert, qui no deu estar especialment content, qui deu ser?
Els directius d'Uber. The Guardian ha publicat les accions il·legals d'Uber per implantar-se a Europa. Destacats polítics europeus varen ajudar secretament a Uber per entrar al mercat a Europa. La companyia nord-americana hauria acumulat accions il·legals per poder implantar-se a les grans ciutats. Es tracta d'una filtració de més de 124.000 documents interns d'Uber que van del període de 2013 a 2017. Segons aquesta informació, un dels polítics que formen part de la llista és Emmanuel Macron, president de França, que es va trobar amb executius de la companyia el 2014. Llavors, Hollande no era gaire partidari de la implantació d'Uber a França. Doncs bé, aquesta reunió de Macron amb directius d'Uber va ser una reunió secreta on Macron va ajudar Uber a treballar esquivant una llei de 2014 que els posava obstacles per operar. Sembla ser que també ho van intentar a Mariano Rajoy, però no els ha sortit bé.
Ep.
Potser si haguéssim provat amb M. Rajoy, però amb el president, aleshores, Mariano Rajoy, mira, no va fructificar.
Per cert, i a Catalunya també va estar a punt de contactar, diríem, Artur Mas, no? La companyia.
Sí, també deien que no.
Seguirem també ben de prop doncs, aquestes mobilitzacions. De fet, escoltàvem a Tito Álvarez, no?, aquest matí en aquest programa, el portaveu de l'ITA de Taxi, en aquestes declaracions, a veure què passa, s'han de reunir i bé, doncs tot el que doni de sí, ja saps, la Sílvia Muñoz que entri, doncs li donem pas, José, si hi ha alguna última hora. Per cert, quin article ens recomanes avui?
Doncs el que dedica l'Ara a com es prepara Espanya per un hivern amb poc gas. La setmana passada la presidenta de la Comissió Europea va dir que hauríem d'estar preparats per més interrupcions en el subministrament de gas, fins i tot per a un punt de tall total per part de Rússia. Ja fa temps que anem sentint que quan arribi l'hivern potser és complicat, tot i que Espanya no depèn energèticament de Rússia, només ens prové el 10%, 10,1% del gas i és el quart proveïdor, però les tensions que hi ha condicionen el preu. De fet, en els darrers anys els preus ja s'han multiplicat per 5. Algunes de les estratègies són, així, resumidíssimes: reforçar l'emmagatzematge, reactivar la planta del Mosel, Astúries, o treballar amb mesures quotidianes dirigides a l'estalvi i l'eficiència energètica.
Per cert, la notícia que t'ha inquietat, Olga.
Doncs saber que Espanya lidera el podi mundial de les ciberamenaces de robatori d'informació i que les empreses espanyoles també són les més atacades en escriptoris de teletreball. Ara que molta gent teletreballa, és un greu problema. Els lladres d'informació no paren de créixer. El principal sistema d'atac detectat és mitjançant software de robatori d'informació, però també hi ha altres tipus d'amenaces. Un estudi de la companyia de ciberseguretat ESET evidencia que els mètodes de phishing, la P i l'H de phishing s'han perfeccionat. És que s'escriu PH. ISHING.
No, clar, és que saps, m'ha passat el mateix, confessar una cosa al Vallejo, m'ha passat el mateix aquest matí, perquè justament és un dels delictes que tractarem amb Ramon Riudor i he pensat el mateix.
Doncs mira, hagués estat phishing més senzill que m'hagués fet una trampeta i escriure'm una F, però he deixat PH. El phishing. Doncs els mètodes de phishing s'han perfeccionat i enganyen més avui, com tu deies, a Tirant pel Dret, parlareu de ciberdelictes.
Doncs això serà cap a 12:45 del matí, però abans, aquella entrevista a Zona Vallejo, que no ens podem perdre.
La de la contra de La Vanguardia, on conversen amb GatSat, científic del comportament, mira, és d'aquelles que et fa pensar.
Sí.
La primera part és com el periple de la seva vida, que és jueu i tot el que ha patit, però ell acaba de publicar La mente parasitària, on assegura que el problema amb els guerrers de la justícia social és que estan disposats a mentir per aconseguir les seves finalitats. El que proposa per lluitar contra les idees tòxiques és garantir el dret a debatre qualsevol idea i el compromís amb la raó i la ciència per provar idees en competència. Diu que això és el que ha donat grandesa a la civilització occidental. Entén que una societat lliure que alturarà els racistes i els imbècils sempre que no incitin a la violència i fer caure les seves mentides amb el debat i la racionalitat. Insisteix que cal protegir la llibertat d'expressió, la de consciència, la llibertat individual i la llibertat d'investigació.
Per cert, què t'ha agradat saber aquest dilluns?
Que la Generalitat s'ha compromès a complementar la rebaixa del 30% anunciada pel govern en el marc del paquet de mesures contra la crisi. Fa dies que ens sentim a parlar. En teoria, al setembre ens podrem desplaçar en transport públic a l'àrea metropolitana a meitat de preu. I clar, però qui costejarà tot això? Doncs bé, la Generalitat, en principi, amb un 30% del cost que suposi. Estic comptant els dies per passar a pagar 20 euros en lloc de 40 per la T usual. Recordem, transport metropolità, públic, sostenible, menys contaminant...
I molt car.
I caríssim.
Què t'ha fet somriure, tu?
La vinyeta d'en Ferreres és una altra Ferreres, eh?
Ah, no és el de la Villarejo.
No, no és el García Ferreres, s'escriu diferent a l'ara. Veiem uns senyors, possiblement jubilats, que tornen de la fleca d'anar a comprar el pa. Ells estan en primeríssim pla i al darrere hi ha un munt de gent, des d'una noia jove, una senyora gran, una parella, una altra mitjana edat, i el que tenen tots en comú és que passegen gossos en diferents modalitats, amb corretja, en un cotxet, amb braços, i els senyors, un li diu a l'altre, em sembla que cada dia hi ha més gossos i menys criatures. I és cert, perquè fa unes setmanes van sortir unes xifres que deien que a Barcelona hi ha més gossos que criatures menors de 12 anys. I l'altre li diu, surt més barat tenir un gos, no et porta la contrària i no se'n va de botelló cada setmana. Són raons de pes. Això ha estat un riure per no plorar.
Per no fer altra cosa, no? Per cert, qui deu estar especialment content avui?
Doncs a més de Novak Djokovic, que ha guanyat Wimbledon, 6è Wimbledon i 21è Gran Slam, en Jordi Herreruela. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Aquest no és en Jordi Herreruela cantant, no. És en Rubén Blades, però diversos mitjans avui li dediquen lloances al que és el director del Festival Cruïlla per l'èxit d'aquesta edició. Diuen que la cirereta va ser justament el que sona al concert de més de dues hores de Rubén Blades, amb un cartell singular, el Cruïlla, atret a tota mena de públic, de totes les edats, i que encaixa a la perfecció amb la ciutat.
La imatge del dia.
Xavi González, matí complicat amb la imatge del dia. I no estem parlant del trànsit, eh?
No. Ha estat un dia complicat perquè la majoria de diaris obren portada amb l'homenatge a Miguel Ángel Blanco, assassinat per ETA fa 25 anys. És un tema delicat i que molta gent està tractant de manera poc solemne, no? El titular del periòdico ja ho diu, homenatge entre retrets. Davant d'aquesta situació he preferit parlar d'un altre tema més simpàtic i més pròxim a la meva filosofia. Exacte, és hora de parlar de petons i amor. Ja sabeu que a mi em flipen aquestes coses. Avui ens fixem en la portada del Regió 7, diari de la Catalunya Central, on veiem una foto increïble. És la foto d'una parella que es casa fent-se un petó, i direu, Xavi, això no té res d'original. Però és que aquest ha estat un casament amb altes expectatives, un casament d'altura, el Kilian Jornet dels casaments. Per què? Què penseu si us dic que el petó se l'estan fent en un telecadira?
Ai!
Carai. Efectivament, a la foto
Originals.
Veiem la parella vestida de gala, això sí, amb bambes, detall, penjats a desenes de metres del terra fent-se un petó, asseguts al telecadira i amb al fons la muntanya majestuosa del Port del Comte. La foto és de la fotografia Aida Majoral i ens envia tots un missatge d'advertència. Estem en època de casaments sí. I la cosa se'ns n'està molt de les mans. Segons ens explica el Regió 7, la Glòria i en Marc, els apassiona l'esport i la muntanya, i un cap de setmana van anar d'excursió al mirador del Querol i se'ls va acudir casar-se allà. Per què? Doncs perquè volien, no?
Molt bé pels convidats, també.
És el que anava a dir, missatge per tothom que es casi. No cal ser superoriginal sempre, com deia la Marta. Ningú pensa que al casament hi ha convidats. Perquè a l'article hi ha dues fotos, una de la Glòria amb el seu nou marit i una altra amb el seu pare. O sigui, quantes més se n'ha fet la Glòria al telecadira? Si us plau, penseu en les fotògrafes del casament, que m'imagino l'Aida, la fotògrafa d'aquest casament, corrent al llarg del recorregut del telecadira buscant el millor lloc i esperant a tota la llista del casament, que per sort eren 80 només,
oh,
a fer la foto. En tot cas, felicitats a la Groia i en Marc i espero que el seu casament no vagi costa avall.
Ai, jo ara, clar, estava pensant, i el capellà on els ha casat, no? Perquè realment, si deu... A clar, dalt,
deu ser un píster.
Fent voltes, no? Aquest cap de setmana, Marta, gràcies, Xavi, has estat a Sri Lanka seguint una protesta massiva.
Massiva i festiva. La població de Sri Lanka, cansada de la corrupció i la mala gestió econòmica del govern, que per cert ha abocat el país a la misèria amb escassetat d'aliments, combustible i medicines durant mesos, va decidir sortir al carrer de forma multitudinària i passar a l'acció.
Clar, unes manifestacions, per cert, que em sembla que van acabar amb una ocupació, dius?
Sí, exacte. Centenars de milers de persones van conquistar el Palau Presidencial a la capital del país, Colombo. Val a dir que sense massa resistència, eh? És una mica de portes obertes. Minuts després, per cert, que el líder fugís per la porta del darrere d'aquest palau. Ho van fer com a protesta i, ja que hi eren, van aprofitar per esvergir-se fent ús dels luxosos equipaments dels que gaudia diàriament i fins avui el seu líder. Les imatges del moment de la invasió em recorden a les escenes ja vintage Del primer dia de rebaixes a un popular centre comercial de Barcelona, no sé si us recordeu, corredisses, nervis, ambient festiu, aquelles càmeres que s'havien instal·lat i aquelles...
I aquella senyora, que sempre era la mateixa, la primera.
Sí, sí, ja saludava, l'entrevistava...
I que queia, no, el primer pas, pobra dona.
Pobreta.
Sí, home, que ens ho pagava, vull dir, clar, hi havia molta pressió.
Hi havia molta emoció, molta gent al darrere. M'ha recordat una amiga aquesta
invasió... Xavi González és un lloc que de ben segur el trobarem allà, amb aquest tipus d'aglomeracions.
M'encanten, m'encanten.
Devia estar al costat de la senyora, el Xavi, això sí, amb mascareta.
Colze a colze.
Els vídeos difosos a la xarxa d'aquesta ocupació del Palau Presidencial s'hi veuen els singalesos aprofitant al màxim les comoditats de la residència, banyant-se, per exemple, a la piscina, fent exercici al gimnàs, estirats al llit del líder, que deu fer una mica d'angúnia quan ho veus des de casa, no? Hi ha gent que estirarà el teu...
Què fan al meu llit? Crec que no tornarà per això.
No, els sofàs carxofats també, que això tampoc deu ser gaire agradable de veure, i fins i tot a la cuina presidencial preparant algun curri, que és el plat típic del país, molt semblant a les festes també de graduació dels Estats Units, aquelles que es veuen les pel·lis, eh? Sí. Quan els estudiants destrossen la casa d'un company de classe perquè hi fan una festassa i ocupen totes les habitacions.
Clar, Marta Harque, tot això ho vam poder fer, podem dir, en un ambient molt fresc.
Sí, mentre Sri Lanka la població segueix sense electricitat a casa, al Palau Presidencial, aquest sarau es va celebrar una temperatura agradable, i és que l'aire condicionat no va deixar de funcionar en cap moment, és un dels luxes que només tenen els presidents. El president de Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, així com el primer ministre Ranil Wickremesinghe, a qui, per cert, van incendiar la casa, ell era fora, ja han anunciat la seva dimissió. Entenc clar que amb les residències destrossades i esfumada l'opulència, seguir al capdavant del país no deu tenir cap avantatge. Esperem que signifiqui un futur millor per aquesta bonica illa de l'Índic, de 21 milions de persones, per cert, són molts.
Per cert, avui a les xarxes tenim gent molt, molt afadada.
No hi ha millor manera de començar la setmana que arribant a la feina i havent de mirar les tendències de Twitter. Veus que encara que t'emprenyi aixecar-te d'hora, hi ha gent sempre més emprenyada que tu.
Sempre.
Entre Uber, Ferreres i les reaccions de l'homenatge de Miguel Ángel Blanco, la bilis i la mala llet de la gent és per posar-se a plorar.
Escolta, Xavi, no dormen, aquesta gent, eh? Perquè estan tota la nit, constantment,
24
no?
hores.
És que veus alguns tuits que dius, tuit de hace 5 hores, jo pensant, són les 7 i mitja del matí.
Els deuen haver programat.
Si a vegades estàs tan enfadada... que no agafes la son.
O els programen, tenen mala llet.
I la teva solució és anar a Twitter?
No, la meva no, però la de molta gent sembla que...
No, però si parlem de mala llet, hem de parlar del Nick Kyrgios. L'Olga parlava del Djokovic, que és el que ha guanyat. Pues recordem, el Nick Kyrgios és el senyor que ha arribat a la final de Wimbledon sense jugar a la semi perquè Rafa Nadal es va retirar.
És veritat, que ho vas explicar directament.
I ara és el tenista australià que va perdre contra Novak Djokovic i que ha estat tendència per moltes coses. Per començar, no ha tingut un partit fàcil. Comença guanyant el primer set, però el segon el perd, arriben al 2-2, i és en aquell moment en què comença el Nick a escalfar-se. Es gira el públic que té la seva zona i els diu que a veure si l'animen una mica quan les coses van malament, i no només quan va guanyant, eh?
Que la gent és això, és quan que... les van vendades, eh?
Quin públic més relaxat.
Exacte.
Quin poc compromís.
Venuts.
Espera, que després se'n va el jutge de línia i li diu que hi ha una senyora beguda que cada cop que saca li diu coses. Coses de l'estil. No tindràs una altra ocasió com aquesta.
Ai, per favor, però quina pressió. Ostres.
Que també et dic, sent Wimbledon, em faria molta gràcia pensar que és la reina d'Anglaterra, que li diu al Kyrgios, ja està, Nick, que ja està, que d'aquí no passes. El cas és que en Nick no es va queixar molt bones paraules, de fet, em va dir tantes de paraulotes que li hem posat una multa de 2.900 euros per llenguatge obscè.
Carai.
I atenció, que ha tancat Wimbledon amb un total de 16.700 euros en multes.
Crec que les podrà pagar, eh?
Sí,
perquè per arribar a la final s'emporta més d'un milió d'euros.
Mare, li surt a compte.
Jo li diria a Nick que repensi la seva vida una mica, però veient el seu pla d'entrenament per Wimbledon, no sé això. Perquè en una roda de premsa posterior va dir aquest mes m'he comportat, m'he sortit molt, he intentat dormir bé, menjar bé, sense beure ni una cervesa, entrenant bé. Clar, aquest mes, què vol dir que feies fa 2 mesos? Jo només dic, imagineu si no fes aquestes coses, com estaria en Nick.
I la sort que té, no?, que després passa a la final directament.
Més d'un milió d'euros, recordem-ho, eh? Un milió, hem dit un milió d'euros.
Una bona festa.
I per això jo no sé si estarà perfumat o no aquest noi, però aquí a l'estudi, Marta Harque, ens portes avui una notícia que ho deixarà, però això, una molt bona oloreta.
Sí, perquè avui la notícia curiosa va de flors, concretament de flors ben fresques, que fan molt bona olor i que, més, cada vegada més sovint podem trobar al supermercat mercats i grans superfícies. Us conec us conec, ja fa gairebé un any que ens coneixem, i sé que us preguntareu per què des de fa uns mesos també hi venen flors al meu supermercat de confiança.
Per què venen flors des de fa un temps?
Doncs per diferents motius. No tinc una resposta única.
Tenim temps.
Mira, ja us avanço que tots aquests motius tenen una finalitat comercial, sorpresa. És una subtil i aromàtica estratègia de màrqueting que fan servir els supermercats. En primer lloc, està provat que la bona olor de les flors fa que les persones comprem de manera més compulsiva. L'aroma fresc de flors fa que se'ns despertin els sentits i, en conseqüència, tinguem més ganes de gastar diners.
Però això és curiós, perquè moltes d'aquestes flors no fan olor, perdoneu que us digui, jo no sé la dels supermercats.
És veritat,
costa una mica.
Però t'estoves, tu arribes i veus aquelles orquídies tan boniques.
Sí, i encara que no facin olor, sí que és veritat que a nivell sensorial et dona la sensació que fan olor.
No? Sento, però no li veig la relació. O sigui, entres en un lloc, fa olor flors i diu, ai, mira, compraré dos paquets de sucre en lloc d'un. No...
Sí, no, perquè és una bona olor i et dona entendre que els productes són de qualitat, clar, i t'ajuda com a comprar, et posa de bon humor.
Tot és atractiu.
Benestar, és que clar, és un benestar. Va, i un altre motiu que té a veure amb la qualitat dels supermercats, quin seria?
Exacte, aquest potser t'acaba de convèncer, Xavi. L'aroma i la bellesa de les flors fa que el nostre cervell interpreti que estem a un lloc amb coses bones i ens ve més de gust comprar-les. Més beneficis una altra vegada pel supermercat, un fet que en psicologia es coneix com atribució errònia i que passa també durant les festes de Nadal, quan la música i les llums de les botigues ens omplen d'esperit nadalenc, ens alegrem, alguns s'alegren, i es veu que consumim més.
I a partir de la una, gràcies Marta, avui posarem la lupa en una plataforma, Olga, que relaciona artistes emergents amb comerços també emergents.
Es tracta de Passartut. En parlarem amb la seva fundadora, l'Antonella. Si us interessa, podeu començar a fer una llada al seu Instagram. És @passartout. Amb doble S, Passartout.
Doncs això serà a partir de la una, però abans. Marta Jarque arriba de nou cada setmana, ja sabeu, amb el Freqüència Madurada diari. Diu que sí, la veritat.
Sí.
I disfruta ella.
Avui.
A veure, va, explica'ns, què ens proposes?
Mira, avui és 11 de juliol i es respira l'ambient, perquè avui és el Dia Internacional del Mojito.
M'encanta.
Acabada, Mojito?
Sí.
Boníssim. Aquest alegre i refrescant còctel marida de manera magistral el rom, la llima, la menta, l'eucaliptus i l'aigua mineral. Una barreja deliciosa. Avui popular a moltes festes d'estiu, el mojito es va crear amb finalitats sanitàries per un gremi de l'antiga corona anglesa al segle XVI. I avui us preguntem de quin gremi es tracta. Aquesta és la primera pista.
Ah, ja està.
Fins aquí la primera pista. No te'ls vulguis trobar, aquest gremi, eh?
No
te'ls...
I com ho sabeu? Quin gremi?
Perdoneu. Olga, hauràs d'escoltar la segona pista.
No la deixis parlar. No la deixis parlar.
S'acaba aquí.
He reconegut la música, però sóc incapaç d'associar les idees.
D'això es tracta, que alguns ho sàpiguen.
Estaré atenta.
A quarts d'una, Olga, pocs minuts per la una, donarem la segona pista. A més, avui vull que l'encertis, que és el teu sant, i et vull donar una alegria. WhatsApp al 663-99-30-62, un correu electrònic a la Mercè, almatí@radioestel.cat.
Doncs ens ho explicava la Olga. Rubén Blades, escolta, es veu que va ser apostoflant, eh? 25.000 persones ahir, punt i final al Cruïlla, i sens dubte... Un dels seus grans èxits és, sens dubte, aquest Pedro Navajas. Avui li pugem al Fader, aquí al Matí a Radio Estel.
Las manos siempre en los bolsillos de su gabán. Pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado. Lentes oscuros pa' que no sepan qué está mirando. Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a tres cuadras de aquella esquina, una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez. Y en un zaguán entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes para trabajar. Un carro pasa muy
camina, pasa la vista de esquina a esquina. No se ve un alma, está desierta toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del zaguán y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán. Mira pa' un lado, mira pa'l otro y no ve a nadie. Ya la carrera, pero sin ruido, cruza la calle. Y mientras tanto en la otra acera va esa mujer refunfuñando, pues no hizo pesos con qué comer.
Al matí, a Ràdio Estel.